El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé, molt content.
Ho tens tot a punt ja per la presentació del teu llibre o no?
Sí, 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 dilluns dia 10 de març al Casa del Llibre de Rambla Catalunya a les 19:00, tot a punt, amb moltes ganes de presentar aquest llibre que tenia tantes ganes també d'escriure des de feia temps. Hi ha algú allà fora.
Entrada lliure, aforament limitat?
Tots no, entrada lliure. Suplement. Entrada lliure, tothom.
Sí, sí, però aforament limitat perquè hi cap la gent que hi cap. És bastant gran.
Bueno, és molt, sí, allò és molt gros.
Que hi, vull dir, no. Vagin, sí, però si van tots els oients del suplement, t'asseguro que no hi cabrem.
Home, oh, tant que... de bo, tant de bo. Però... tant de bo.
Va, avui, Joan Anton, comencem amb aquesta banda sonora. Això que sona és el grup canadenc Rush, amb sí, aquesta cançó que van dedicar fa uns anys ja a un dels objectes més fascinants de la galàxia, Cygnus X-1, o el que és el mateix la primera prova de l'existència d'un dels fenòmens més increïbles de la natura, que són els forats negres, Joan Anton.
Sí, i Rush també és un fenomen de la natura, perquè és un grup només format per tres músics brutals, i mira la música que fan en tres en directe. És increïble, boníssim.
Avui amb el Joan Anton Català, la Terra és plana, Cygnus X-1. A veure, Joan Anton, per a principiants, explica'ns què és un forat negre.
Molt bé, forat negre, recordem que és un lloc de l'espai-temps, és a dir, de l'univers, per entendre'ns, on s'acumula tanta massa, hi ha tanta gravetat, que res que hi caigui pot tornar a sortir, ni tan sols la llum, i per això es diuen forats negres, tot i que el nom forat negre, ara explicarem que no va ser així com d'entrada. I tot comença amb Einstein i la seva relativitat general, que sabem que són unes fórmules que expliquen com funciona l'univers a gran escala. I aquestes fórmules predeien que han de poder existir objectes tan densos, és a dir, que concentrin tanta massa en tan poc espai d'espai físic, que la gravetat deformi l'univers, deformi la tela de l'espai i creïn una mena de pou del qual res no hi pot sortir, ni tan sols la llum, que serien els forats negres. Per tant, es van derivar a començaments del segle XX d'una manera teòrica, però Einstein no ho creia possible. Deia, no, una cosa és que les meves fórmules puguin dir que això és possible i l'altra és que la natura ho deixi, que la natura permeti que existeixin coses tan extraordinàries com un forat negre. Ell no s'ho creia. I altres eminents científics d'aquest començament del segle XX també ho veien impossible, no hi creien. Fins i tot Lord Eddington, que era un gran astrofísic britànic, sempre va defensar Einstein, fins i tot quan Einstein era discutit al començament de tot per altres científics, Eddington sempre va ser el seu suport. Doncs ell també pensava que això era impossible i que la natura prohibiria. Es feia la broma, diu, la natura tindrà una llei que prohibeixi que existeixin objectes tan absurds. I durant molt de temps la cosa va anar així. Durant molt de temps hi va haver la quasi seguretat dins de la comunitat científica de que una cosa és que teòricament les fórmules diguin que pot existir, però l'altra és que realment existeixin. I bàsicament el dubte més gros venia pel fet de dir, i si existeixen, com s'han creat? Quin seria el mecanisme de l'univers que crearia unes bèsties així tan absurdes? I com que no es coneixia aquest mecanisme, ni tan sols no es podia imaginar, doncs això portava a la creença que els forats negres no existien.
Dues de les veus autoritzades que més van debatre sobre aquesta qüestió van ser Oppenheimer, que en sona més que res, sobretot aquests últims temps per la creació de la bomba atòmica, i també John Wheeler, no?
Sí.
Què deien ells dos sobre els forats negres, Joan Anton?
Dos grans científics, ara ho deies, Oppenheimer el tenim molt relacionat amb el projecte Manhattan, com altres, Fermi, Enrico Fermi i altres, però recordem que van ser grans científics que van fer moltes més coses que no això. Doncs mira, a final del segle XX, a meitat del segle XX, se sospitava que quan morien estels molt grossos, d'aquests molt massius, en el moment de la mort es col·lapsaven cap dins, és com si caiguessin cap al seu interior, i vés a saber, potser això podria fer un forat negre. Potser aquest seria el mecanisme que utilitzaria la natura per comprimir la matèria i crear un forat negre. Oppenheimer ho creia així. Encara no es deien forats negres, eh? Després veurem d'on surt el nom. Oppenheimer defensava que potser aquest seria un mecanisme de crear aquests objectes que Einstein, les formes d'Einstein, havien predit. Però Wheeler creia que això era impossible, eh? I que alguna cosa aturaria aquest col·lapse, aquesta caiguda de l'estel cap a l'interior, alguna cosa ho aturaria abans que es pogués crear aquesta bèstia. Va haver discussions entre ells molt divertides, no tenim temps d'explicar anècdotes. De fet, va haver una discussió dura en el sentit de la discussió que es va produir en una conferència a Bèlgica l'any 1958, on tots dos van coincidir. No només estaven els americans, també estaven els soviètics, eh? I, a més, amb avanços increïbles. Hi havia un científic soviètic que es deia Yakov Borisov Seldovich, que defensava el mateix que Oppenheimer, que era dels creients, era dels que deien no, és possible que existeixin aquests objectes. Però Wheeler, que no hi creia, però era un tio boníssim, va començar a fer càlculs i fer càlculs amb els seus estudiants, va fer participar els seus estudiants, i finalment arriba uns càlculs que el convencen que realment l'explosió de les supernoves, d'aquests estels massius, poden crear forats negres. I el tio es va reconvertir tant, es va passar a ser un defensor tremendo dels forats negres. I així és com apareix el nom. Fixa-t'hi, el nom és una conferència que dona Wheeler a Nova York l'any 1967, on parla d'aquests objectes i, sense donar-li importància, s'inventa el nom forat negre. I aquest nom cala tant, qualla tant amb l'imaginari popular i amb tot, que és el nom que avui li donem a aquests objectes.
I enmig de tanta incertesa, arriba Cygnus X-1. Què va passar aleshores?
Doncs mira, encara hi havia molta incertesa i escepticisme entre la comunitat científica. De fet, no se n'havia detectat cap, i per tant dèiem, molt bé, tots els que ho defenseu, però encara no hem detectat cap. I a la dècada dels anys 1960, els astrònoms estaven ja detectant rajos X al cosmos. Això és una radiació, és llum d'alta energia, doncs ja hi havia telescopis, instruments que podien captar rajos X. I la teoria deia, si realment existeixen els forats negres, en el moment en què es mengen material, aquest material s'escalfa abans d'entrar dins del forat negre i ha d'emetre rajos X a milions de graus. Altres també ha d'emetre, altre tipus de llum, però rajos X les ha d'emetre. I una de les fonts més interessants que es va descobrir de rajos X al cel era aquesta, Cygnus X-1, que es va descobrir l'any 1964. El nom, per cert, vol dir Cygnus, vol dir que està a la constel·lació del Cigne, i X-1 vol dir és la primera font que hem detectat de rajos X en aquesta constel·lació. Evidentment, ningú no sabia aleshores què podia provocar aquestes emissions, però alguns astrònoms varen sospitar que potser es tractava del primer forat negre a ser descobert, perquè van dir, home, quadra tot, rajos X, podria ser un forat negre. Però amb la poca informació que hi havia en aquell moment, i els detectors de rajos X tenien molt poca precisió, no es va poder confirmar encara.
I en aquest sentit, aquí hem de parlar de dos noms més que també apareixen sovint en aquesta secció, que són Stephen Hawking i Kip Thorne,
sí,
i que van acabar fent ja una famosa aposta sobre el tema que va acabar malament per Hawking, en aquest cas.
O va acabar molt bé, perquè ara l'expliquem, aquesta aposta. Bueno, Stephen Hawking no el cal que presentem. Kip Thorne li vam dedicar un capítol, Premi Nobel de Física, però a més és l'alma mater de la pel·lícula Interestel·lar. Ell va escriure el que és el guió d'Interestel·lar, i ell és deixeble de Wheeler, de John Wheeler, aquest científic que abans hem fet. A veure, l'aposta va anar de la següent manera. Mira, Hawking va apostar, amb Kip Thorne, va apostar que Cygnus X-1 no era un forat negre, i en canvi Thorne va apostar que sí. Això era l'any 1974. El premi era una subscripció a la revista eròtica Penthouse, si Thorne guanyava, i una a la revista satírica Private Eye, si guanyava Hawking. Típica aposta de Hawking, eh? Aquestes provocadores i així com molt, molt raretes. Però fixa-t'hi, abans t'he dit, potser no va perdre Hawking, perquè mira, Hawking havia dedicat tota la seva vida a l'estudi dels forats negres. Ell realment pensava que sí que existien, però va apostar en contra. Va dir, perquè si m'equivoco i no existeixen, almenys guanyaré una penyora. Almenys guanyaré l'aposta i no hauré perdut la meva vida diríem, estudiant teòricament uns objectes que al final no funcionen o no existeixen. El text de l'aposta el van redactar a mà en un tros de paper, i Kip Thorne el va penjar, aquest paper, emmarcat al seu despatx del Caltech, a l'Institut de Tecnologia a Califòrnia. Val? El text és molt divertit. Mira, i comença dient, vaig a llegir textualment, diu: com sigui que Stephen Hawking ha fet una gran inversió en relativitat general i en forats negres i desitja una assegurança, i com sigui que Kip Thorne li agrada viure perillosament sense assegurances, decideixen que Stephen Hawking aposta un any de subscripció al Penthouse contra l'aposta de Kip Thorne d'una subscripció de 4 anys a Private Eye, a que Cygnus X1 no conté un forat negre. Aquesta és l'aposta.
Déu-n'hi-do. Amb sentit de l'humor, també, tots plegats.
Sí.
I com es va continuar investigant aquest possible forat negre, Joan Anton?
Clar, una cosa que s'havia de fer amb Cygnus X1 era saber la seva posició exacta en el cel, de manera que també es poguessin apuntar telescopis òptics per poder veure què hi havia en allà. En el moment en què es va descobrir la font aquesta de rajos X, i hem dit que els detectors de rajos X no tenien la precisió suficient com per cartografiar el lloc precís del cel d'on venia. Però a poc aquests mètodes es van anar millorant fins que la posició de Cygnus X1 va quedar molt determinada. I llavors els telescopis òptics hi van apuntar i el que veien era un estel que el nom no ens diu res, és igual, ara l'anomenaré HDE226868, i es va dir, potser la radiació de rajos X prové d'aquest objecte que, vés-t'ho a saber, seria un estel binari, un objecte binari format per un estel, que és el que veiem, i un forat negre, i tots dos objectes giren un al voltant de l'altre. I es va començar a establir com aquesta hipòtesi. A més, l'any 1971 també es va detectar que no només emetia ones de rajos X, sinó també emetia ones de ràdio, aquest objecte, i ja les coses començaven a quadrar. Cada any que passava s'acumulaven més evidències que Cygnus X1 podia ser realment una parella formada per un estel i un forat negre. I cada cop aquestes dades anaven donant més informació sobre la massa, per exemple, que tenien aquests dos objectes. Clar, estem parlant d'un descobriment que, en cas de confirmar-se, era espectacular. Seria el primer cop que es confirmava l'existència d'un objecte predit per Einstein que ningú no havia cregut.
I Joan Anton, com es va acabar confirmant finalment que Cygnus era realment un forat negre?
A veure, s'havien acumulat tantes dades a favor, tanta informació a favor, que era difícil ja estar en contra quan es va arribar a la dècada dels anys 90 del segle passat. Kip Thorne, fixa-t'hi, deia: la meva aposta està guanyada amb un 95% de probabilitats. I en aquell moment, Stephen Hawking, fent una de les seves coses típiques també, acompanyat de la seva infermera i d'uns amics, entra al despatx de Kip Thorne al Caltech de Califòrnia, aprofitant que Thorne no hi era, que estava en un congrés a Rússia, fa despenjar el quadre que tenia marcada l'aposta escrita en paper i escriu en aquell paper que es concedeix el premi a Kip Thorne. I això ho fa escriure la seva infermera. I ella estampa el seu dit polze a moda de signatura i tornen a penjar aquest quadre, de manera que Kip Thorne se'l troba quan torna. És a dir, estem a la dècada dels 90 i ja tothom accepta que Cygnus X1 conté un forat negre.
I avui dia què en sabem d'aquest Cygnus X1?
Doncs que es troba a 7.200 anys llum de distància, que està compost per un estel supermassiu, com dèiem abans, en una massa de 40 cops la del Sol, i que brilla amb una potència 300.000 cops superior, i per un objecte que té una massa de 21,2 sols extremadament comprimit, acceptat avui sí per tothom com un forat negre. Aquest descobriment, per tant, Cygnus X1 es considera com la primera descoberta d'un forat negre, certificant que aquests objectes realment poden existir a la natura.
I sabem, per exemple, com va ser la mort de l'estel que li va donar origen?
S'ha pogut deduir a partir de la massa del forat negre. Per tenir una massa avui de 21 sols, es calcula que l'estel progenitor, abans que morís, devia tenir una massa força superior als 40 sols. I també s'ha pogut deduir que la seva mort no podia ser en forma d'explosió de supernova típica, perquè molt probablement l'estel company hagués estat expulsat d'una puntada de peus d'allà, per l'energia de l'explosió, no? De manera que es creu que va col·lapsar directament, sense explosió, un estel molt massiu. Això pot passar amb estels que són no massius, no, sinó que són molt, molt massius, que poden col·lapsar, es poden enfonsar directament sense explosió en els últims instants de la seva vida. Això és el que ha format aquesta parella, que anomenem Cygnus X1, i tant a l'estel que queda avui com al forat negre orbiten el centre de masses comú en només 5,599829 dies. Fixa-t'hi la precisió que avui tenim, 5,599829 dies. Això és una precisió de segons, pràcticament, eh? En una òrbita quasi circular, i també hem pogut deduir que aquest objecte doble es va formar fa uns 5 milions d'anys. Per tant, avui tenim moltíssima informació de Cygnus X1.
Des del 1990, Joan Anton, quan es va confirmar per primera vegada l'existència d'aquest forat negre, no sé si n'hem descobert algun més o gaires més.
Sí, és molt complicat. A veure, la detecció d'un forat negre, com que ell directament no emet llum, és molt complicada. Tenim sort, de vegades, de veure la llum que emet la matèria quan hi cau, que com ha estat el cas de Cygnus X1, i això en tenim d'altres casos. I quan viuen en parella, un estel i un forat negre, també com és el cas de Cygnus X1, això ens pot donar pistes de que allà, sense que l'acabem de veure directament, hi ha forats negres. Avui tenim uns 50 candidats a forats negres, pràcticament confirmats, però això és molt poquet, perquè els científics creuen que només a la Via Làctea, només a la nostra galàxia, n'hi podria haver 100 milions, en portem 50 que els considerem com confirmats d'alguna manera, no? I des de l'any 2015 tenim una altra manera de detectar-los, és com una nova mirada a l'univers, que són les famoses ones gravitacionals, que és un tremolor de l'espai-temps que generen quan dos forats negres es fusionen. I això és un esdeveniment cataclísmic del qual podem rebre com la vibració de l'espai. També recordem que existeixen uns altres forats negres d'una família diferent que anomenem supermassius, el nom ja ho diu tot, supermassius, que viuen al centre de la major part de les galàxies. La nostra, per exemple, en té un al centre de la nostra galàxia que té una massa de 4 milions de sols. I tenim fotos. Per primer cop, l'any 2019, es va aconseguir fotografiar el perfil de la bèstia del forat negre que habita al centre de la galàxia M87, perquè ens fem una idea, és un forat negre supermassiu en una massa de 6.500 milions de sols. I l'any 2021 vam tenir la primera fotografia del nostre forat negre supermassiu, el que hi ha al centre de la galàxia. Per acabar això que estava explicant, recordem que, tot i que els estiguem descobrint, no tenim física avui que expliqui què passa dins d'un forat negre. Ni la relativitat d'Einstein ni la mecànica quàntica poden dir què passa exactament dins, en quin estat queda la matèria que hi entra, què hi ha en el centre exacte d'un forat negre. No tenim física avui que ho pugui explicar.
Déu-n'hi-do, altra vegada rendits a la Generalitat d'Albert Einstein, eh?
Sí, perquè és que aquest home, fixa-t'hi, va fer prediccions. Ell mai va fer cap observació telescòpica, mai va fer cap experiment, no li interessava. Ell només paper i llapis. I ell, amb fórmules, només amb fórmules, va poder predir l'existència d'una cosa que era tan absurda que ni ell mateix es creia. I no és l'únic exemple de coses que Einstein va predir o que les seves fórmules deien i que ell no s'ho creia, com la pròpia expansió de l'univers. I això parla de la genialitat de l'home, que podia crear un edifici matemàtic que era capaç de fer unes prediccions absolutament impensables en aquell moment.
Joan Anton Català, una abraçada, moltes gràcies, cuida't.
Igualment.
Ara tornem.